Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? 1 de desembre, inici de l'hivern meteorològic. Una benvinguda a l'alçada, podríem dir, perquè avui és un dia, doncs, podríem dir d'això, d'hivern, amb el cel de moment ennuvolat, amb alguna gota que ha plogut, no massa, sobretot ho ha fet més al nord, i amb temperatures que continuen, doncs, més baixes del que hauríem d'estar per l'època de l'any que, en la que estem. Dit això, repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La polèmica ha acompanyat els més de 70 anys d'existència de la finca Oriol o del Rosario, és el que afirma el doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència al Pegolí, Josep Bernabeu Mestre. Una finca que assegura que va representar el primer intent exitós de dessecació de la Marjal. Ho va dir durant l'última conferència que va tindre lloc dins les novenes jornades d'estudis Carmel Giner Bolufer, que es van desenvolupar a la Casa de Cultura de Pego dimecres i divendres passat.
Diguem-ne que la finca Oriol representa el primer intent i exitós de dessecació de la Marjal, d'una part de la Marjal, no de la Marjal en conjunt, d'una part de la Marjal, un poc també, comentàvem en Fernando, probablement de l'assaig de lo que vindrà després.
1 de desembre, Dia Mundial de Lluita contra la Sida. A la Comunitat Valenciana l'any passat es van notificar 440 nous casos de VIH amb una taxa d'incidència del 8,3 per cada 100.000 habitants, segons dades oferides per la Direcció General de Salut Pública. I també parlarem de que el BOP, el butlletí oficial de la província, ha publicat les bases per a la concessió d'ajudes econòmiques per a despesa directament derivades del naixement d'un xiquet o una xiqueta. És el que s'anomena xec bebè.
Els informatius a Radio Pego.
Com dèiem en portada, la polèmica ha acompanyat els més de 70 anys d'existència de la finca Oriol o finca del Rosario, segons afirma el doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència, el pegolí Josep Bernabeu Mestre. Eixa zona de la Marjal va ser l'eix de reflexió de l'última conferència de les novenes jornades d'estudis Carmel Giner Bolufer que van tindre lloc divendres passat 28 de novembre a la Casa de Cultura de Pego. El títol de la conferència, La Marjal de Pego en el punt de mira de l'oligarquia franquista. El plantejament exposat per Bernabeu Mestre arranca de l'article publicat al llibre de festes d'enguany titulat La Marjal i la memòria històrica, la cacicada franquista de la finca Oriol. Des d'aleshores ençà, reconeix el catedràtic d'Història de la Ciència que han estat mesos de visitar molts arxius, d'entrevistar-se amb moltes persones, un treball de recerca que reconeixia que encara no ha acabat. Amb tot, l'estudi de cas exposat exemplifica de forma molt acurada el que han representat les oligarquies al llarg de la història d'Espanya. I en el cas de la finca Oriol o del Rosario, de la Marjal és l'exemple de com aquestes oligarquies han parasitat les arques públiques.
Un estudi de cas que exemplifica, jo crec que de forma molt acurada, el que han representat les oligarquies, aquestes èlits de poder al llarg de la història d'Espanya. En el cas de la Marjal i en el cas de la finca Oriol, o la finca del Rosari, és un exemple de com aquestes oligarquies han parasitat les arques públiques. No sols han parasitat les arques públiques, sinó que, a més, com comprovarem, van suposar acabar en uns drets d'unes persones en benefici d'aquestes elites.
El desencadenant del cas de la finca del Rosario és José Luis Oriol i Uriguen, fill d'un català i d'una basca. La família es va veure forçada a emigrar a França perquè son pare era carlista. Oriol, però, en un moment donat, doncs, quan torna, es dedica no només al que ha estudiat, que era arquitectura, sinó que també a la política.
Darrere del estudi de Cas de Pego està José Luis Oriol i Uriguen. És un personatge ben curiós. Ell és fill d'un català i d'una basca. Son pare era carlista i es va veure obligat a exiliar-se a França, que és on ell passa la seva infantesa, la seva adolescència, i estudia arquitectura en París. I acaba sent un reputat arquitecte. La Facultat de Medicina, actual Facultat de Medicina i Odontologia de València, i el rectorat, que era la Facultat de Ciències, ja és el rectorat, és el projecte original és d'Oriol Uriguen. El que passa que ell prompte deixa aquesta arquitectura, té altres obres també molt significades, ja dic que és tot un referent de l'escola modernista parisina, però es dedica a què es dedica? Pues es dedica primer a la política, és un polític que forma part del partit d'Antonio Maura, arriba a ser diputat a Corts, però sobretot a través del sogre, que és un desurquijo de la banca basca, és el que d'alguna manera està darrere de l'embrió d'una de les grans empreses elèctriques d'este país, que és Hidroelèctric. No? És a dir, el món de l'energia elèctrica, de les elèctriques, serà un dels mons en el que ell i la seva família guanyarà més diners, més poder, etc. I també és conegut perquè, junt amb l'enginyer Goicoechea, és l'impulsor del famós Talgo, el tren lleuger.
L'article del que partís la conferència impartida per Josep Bernabéu Mestre divendres a la nit és fruit, podríem dir, de les casualitats, i és que repassant articles d'Antonio González Poumata, reporter i tècnic de la Cambra Agrària Provincial d'Alacant, per a una altra publicació que espera que eixirà en breu, el doctor en Medicina troba un article publicat el 1954 en el setmanari Hermandat que es titula Alicante i sus problemes, Las marismas del Molinell. I esta notícia li crida l'atenció, sobretot per la crítica del periodista.
Repassant els articles que ell publica, en trobe amb aquesta notícia, Alicante i sus problemes, les marismes del Molinell, on ell denuncia cosa prou sorprenent, perquè, clar, estem parlant de l'any 1954, primer franquisme, i les crítiques eren pràcticament impossibles. És veritat que l'article està precedit d'una loa al Movimiento, a la Guerra de Liberació, al gran treball que estava fent el franquisme en matèria agrícola, però després era moll al mos. I entonces diu, bueno, pues què ha passat? Ha passat que ell es troba en que n'hi ha una cinquantena de famílies que s'han quedat sense aquesta terra d'arròs, que havien treballat amb molt d'esforç i tal, perquè havia hagut un decret en el 53, que li otorga a José Luis Oriol Uriguen la capacitat, la possibilitat de dessecar una sèrie de el que es diuen els marismes del Molinell, que teòricament estan improductives, que a més són un focus teòricament de paludisme, etc. No? Però el propi Antonio González Poumata diu, home, això no és així, perquè ahir hi havia gent que tenia terra d'arròs, una terra d'arròs que li havia costat molt de fer-la productiva, i a més, com comentava Fernando, aquesta part de la Marjal era la part on les famílies més pobres del poble criaven els bous, que es permetia tindre un sobresou, una alimentació, etc.
La finca Oriol està ubicada fonamentalment entre els termes de Dénia, el Verger i Oliva. A Pego entra molt poc i el 1953 afronta un intent més de dessecació, de transformació. I és que parlem d'un intent més perquè hem de situar el primer en el 1877.
Este procés que s'inicia en 1953 té una història darrere. La història, com podeu comprovar ahir, és que ens trobem davant d'un intent més de dessecació, transformació de la Marjal, que té un primer intent en l'any 1877. I després van succeint-se una sèrie d'intents per dessecar part o la totalitat de la Marjal. Això és en un context de lo que algun autor ha denominat els foscos temps de la fúria dessecadora. És a dir, en nom de la salut pública, en nom del progrés, en nom d'una major productivitat agrícola, l'Estat espanyol va patir un procés de dessecació de zones humides brutals, però particularment el litoral valencià.
I els reiterats intents de dessecació obrin la porta a la concentració en mans d'uns pocs d'aquestes zones perquè redacten legislacions que permeten i promocionen aquelles persones doncs, que tenen diners i que poden portar endavant aquesta dessecació.
Baix un paraigües legal que ho permetia. I no sols ho permetia, sinó que ho promocionava. Quin era el paràmetre? Bueno, pues comença en la llei de 1866, durant el regnat d'Isabel II, per la qual aquelles persones, propietaris o no, que posaren diners o una part dels diners, perquè una altra part després la posava l'Estat i tenien una sèrie d'exempcions fiscals que duraven molt de temps, dessecaven aquestes terres, quedaven propietaris de les terres i, el més important, quedaven propietaris de l'aigua. I ahí es produeix, com podeu comprovar, tota una sèrie de situacions, de marcs legals que van a reforçar això.
José Luis Oriol intenta tres vegades dessecar la finca del Rosario, el 1930, el 1943 i l'última el 1953, la que té èxit. En esta darrera ocasió aconsegueix que Franco signe el decret a proposta del ministre d'Obres Públiques, de Fernando Suárez Abril, perquè li concedisquen fins a 3.000 fanecades amb la capacitat de poder expropiar als propietaris que tingueren en aquell moment la titularitat de la terra. I l'èxit d'esta operació el vincula Bernabéu Mestre a la relació entre el ministre d'Obres Públiques i José Luis Oriol.
Ja té que esperar a 1953. En 1953 és quan en Sant Sebastià el dictador signa el decret a proposta del ministre d'Obres Públiques, Fernando Suárez Abril, per a que li se concedisquen les 3.000 fanecades, les 276 hectàrees a Oriol Uriuen, amb la capacitat de poder expropiar els propietaris que puguen tindre terres allí, que formaven part d'aquest terreny, no?
I buscant sobre la finca Oriol, Bernabéu Mestre troba en el cadastre de Dénia el 1959 que eixa finca està la major part de les terres com a canyissar. Una dada important per al catedràtic perquè indica que aquestes terres no estan dedicades al cultiu.
El cadastre de 1959 de l'arxiu municipal de Dénia, on podem trobar la partida de racons de Pego. La partida de racons de Pego, i ahí efectivament apareix Oriol com a propietari d'una sèrie d'hectàrees que són carrizal. Això és important. Perquè, clar, no és terra en cultiu, sinó que és carrizal el que apareix. No? I és curiós, em va cridar l'atenció, que, per exemple, apareix també com a propietària Papeleres Reunides Alcoianes, d'Alcoi, també de terreny en racons de Pego. La pantalla que utilitza la família Oriol per a comprar, no comprar, sinó per a, en aquest procés, emparant-se la llei Cambó, hi ha una terra improductiva, una terra insalubre, una terra pantanosa, jo la dessec i jo me la quede, ho fa a través d'una empresa que ha intentat seguir-li el rastre, que és Explotaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias Alavesas, perquè ells eren de Vitoria.
I fins a principis dels 60, la finca Oriol és fructífera perquè el cultiu de l'arròs produeix beneficis, però a partir aproximadament del 1965 la cosa canvia i la producció entra en crisi. El 1970 declaren la Marjal d'utilitat pública i en aquest període la finca del Rosario canvia de mans i passa a les d'Alfredo Gómez Torres, més conegut com el Pasiego. El 1994 s'aprova la llei d'espai espais naturals protegits. No obstant, curiosament, la finca del Rosario queda fora, el que provoca tensions.
En els últims moments del govern de Lerma s'aprova la llei d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. I en l'annex 1 es fa la delimitació del parc natural de la Marjal com la Pena, on d'alguna forma la finca del Rosario queda fora. La finca del Rosario queda fora. Això en l'annexe ho explica perfectament. Clar, aquí ja comencen unes tensions, i és que tens una zona humida que ha estat declarada parc natural i al mateix temps una part que forma part d'aquesta zona humida que no està dintre del parc natural i que continua bombejant i, per tant, d'alguna forma està salinitzant, com ja han estudiat Fernando i Joan Miquel, els aqüífers.
Va haver d'intervindre el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per a concloure que aquesta part de la Marjal, la de la finca Oriol o finca del Rosario, també reunia la condició de zona humida que resulta essencial per al sistema hídric del que és la Marjal. Perquè estem davant d'un futur ple d'interrogants, entre d'altres per l'urbanisme, que actualment és la major amenaça per a un espai com el de la Marjal, que es nodreix principalment d'aigua, que és el que també demanda l'urbanisme.
La condició de parc natural no representa cap garantia per a la conservació del territori. I crec que això és important que ho tinguem en compte. Tenim nombrosos exemples que mostren que els parcs naturals, com passa amb la Marjal Oliva Pego, no escapen tensions urbanitzadores. La dinàmica econòmica que en aquests moments, des de ja fa molt de temps. De fet, tal i com es va recollir a la conferència de Durban, les àrees protegides poden contribuir al desenvolupament sostenible. Però pensar que la declaració d'espais naturals suposa adoptar un model de desenvolupament sostenible és irrisori. Clar, el panorama que tenim per davant és un panorama complicat.
Feia una crida, Josep Bernabéu Mestre, durant la seva conferència, a aquelles persones que tinguin coneixements del cas que relata sobre la finca Oriol, doncs que es posen en contacte amb ell, atès que li agradaria tindre fonts orals directes per completar la informació que fins ara posseix. Durant el treball d'investigació ha pogut constatar que hi ha un silenci al voltant de la finca Oriol.
Quan vaig publicar el llibre de festes, en l'article en el llibre de festes, vaig tenir l'esperança de que algú tinguera la memòria oral de lo que havia passat ahir, perquè vos puc assegurar que no he trobat cap notícia més a part d'aquell article que publica en el setmanari Hermandat Antonio González Pomata. Sí que és veritat, i ho comentava en Fernando, que i en Joan Miquel, que hi ha com una espècie, hi havia com una espècie de silenci al voltant de la finca Oriol. Tot el món ho veia com algo que no, de lo que no es parlava, no es podia parlar, etc. No? Però no sé si arrel d'esta xerrada algú podrà recuperar alguna memòria oral, perquè no he trobat cap testimoni en premsa que permetera seguir en detall com va ser aquest procés. Ell, Antonio González Pomata, i en el llibre de Festes ho teniu, sí que parla de la família Lloret, que havia perdut ahir una... que comentàvem en Joan Miquel, que podien ser els que tenien terres al costat de la casa de Guinda, però van ser una de les famílies afectades.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
Avui és el dia 1 de desembre, Dia Mundial de Lluita contra la Sida. I en este 2025 ens diuen des de Nacions Unides que una crisi històrica de finançament amenaça amb desfer dècades de progrés en esta matèria. Els serveis de prevenció del VIH han estat greument afectats. Els serveis comunitaris vitals per a dur a terme, per a arribar a les poblacions marginades estan sent relegats, mentre que l'augment de lleis punitives que penalitzen les relacions entre persones del mateix sexe, la identitat de gènere i l'ús de drogues està amplificant la crisi, fent que els serveis de VIH siguin inaccessibles. La resposta mundial a la sida s'ha vist, per tant, sacsejada en els últims mesos, però, tot i això, encara queda molt per fer per a aconseguir el compromís dels objectius de desenvolupament sostenible d'acabar amb la sida l'any 2030. I és que la sida no ha desaparegut i, donada la situació actual, es necessita un nou enfocament transformador per a mitigar els riscos i ajudar a arribar a aquest objectiu de zero sida per a 2030. Hem de dir que si mirem més a prop, els centres d'informació i prevenció de la sida de la Conselleria de Sanitat van atendre un total de 17.752 consultes l'any passat, el 2024, i van realitzar 8.360 determinacions o proves de detecció del VIH. A la Comunitat Valenciana es notificaren l'any passat un total de 449 casos de VIH, 376 van ser en homes, 64 en dones, i això pel que es referix als casos autòctons, en una taxa d'incidència del 8,3 per cada 100.000 habitants, segons dades de la Direcció General de Salut Pública. A més, es van notificar 156 casos de VIH importats de persones estrangeres amb un temps de residència al país inferior als 3 mesos. La majoria d'estos nous casos ha estat per contacte sexual sense protecció. S'ha donat en un 68,55%. Des de la Conselleria de Sanitat es recorda la importància que tenen les mesures de prevenció per evitar el contagi del VIH i, en cas de pràctiques de risc, doncs, també recorden que s'ha d'acudir al més prompte possible als recursos assistencials per a realitzar-se una prova de detecció de VIH.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Ah! I com hem dit, avui el butlletí oficial de la província d'Alacant ha publicat les bases per a la concessió d'ajudes econòmiques per a despeses directament derivades del naixement d'un xiquet o una xiqueta, el que s'anomena xec bebè. I este document recorda que l'Ajuntament de Pego ha decidit posar en marxa esta iniciativa amb un doble objectiu. Per una banda, és pretén donar suport a les famílies en les despeses vinculades al naixement, a l'adopció o a l'acollida d'un nou membre a la família i d'altre incentivar el consum en el comerç de proximitat de la nostra localitat. L'objecte d'aquestes bases que avui es publiquen al BOP és regular el procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva d'una ajuda econòmica destinada a sufragar aquestes despeses directament vinculades del naixement o d'una adopció legal o d'una acollida de duració superior als 6 mesos de veïns i veïnes de la localitat nascuts el 2025. A més, les ajudes estan directament vinculades a la promoció i dinamització del comerç de proximitat, ja que només podran ser utilitzades en els comerços del poble. Les ajudes estan regulades per, com diem, un règim de concurrència competitiva. Requisits: seran beneficiaris aquells progenitors, aquelles mares i pares, adoptants o acollidors amb titulars del llibre de família en el que figure registrat el naixement del xiquet o la xiqueta o les derivades i que complisquen els següents requisits. La data de naixement, d'adopció o d'acolliment del bebè ha de ser entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2025. Tota la unitat familiar haurà d'estar empadronada a Pego amb una antiguitat mínima de 6 mesos en el moment del naixement o a l'inici de la convivència en cas d'adopció o acolliment. S'ha de ser espanyol o espanyola o d'un país membre de la Unió Europea o estranger amb residència legal a Espanya. En el cas dels progenitors, de les progenitores o adoptants titulars en el llibre de família, serà el sol·licitant que tindrà la condició de beneficiari i serà, per tant, la persona que signe les autoritzacions de sol·licitud per a l'altre progenitor o progenitora. Després, també hem de dir que el termini per a sol·licitar l'ajuda serà des del dia següent a la data de naixement de resolució d'acolliment o adopció i, en tot cas, com a màxim, abans del 31 de desembre d'enguany. I per a els que naixen durant el mes de desembre, tenen fins al 15 de gener de l'any següent, de 2026, per a fer esta sol·licitud. Les instàncies les poden tindre o registrar a l'Ajuntament de Pego. La quantia individual màxima d'esta ajuda, d'este xec bebè, serà de 250 euros de pagament únic, però en funció de la disponibilitat pressupostària i l'estimació de les sol·licituds previstes per a l'exercici per cada fill o filla adoptat o acollit a Pego. I com hem dit en portada, avui 1 de desembre hem iniciat l'hivern meteorològic i ho hem fet de la mà d'un poc de vent de gregal després del pas d'un front atlàntic, i este vent de gregal el que ha fet ha estat alimentar les restes d'aquest front, i durant el matí hem tingut alguna que altra gota que no ha sigut massa, perquè si anem a a les dades de registre d'Avamet a Pego. Avui al centre ha caigut mig litre i després també mig litre al musical, i a la resta pràcticament 0,2 o 0,3. On més ha plogut podríem dir que ha estat a Beniaia, a la font, a la Vall d'Alcalà, amb 1,4, i a l'Atzúbia Forna han caigut 1,2 litres per metre quadrat. Per tant, ja veiem, són quantitats que pràcticament no tenen major importància. Però, com dèiem, són fruit d'aquest vent de gregal que ha alimentat la resta del front que passava a nit. Pel que fa a la resta de la setmana, vindrà marcada per la successió de fronts atlàntics i de ponent a la Marina Alta, i la setmana serà de gran variabilitat, amb pas de núvols, ruixats dispersos, alguna volva de neu als cims més alts, tindrem calor al migdia. Per tant, serà un temps bastant variable. I pel que fa a avui, hem de dir que tindrem nuvolositat encara fins a mitjan vesprada, després el cel es quedarà ras, però tindrem presència de boires. Temperatures que han oscil·lat avui entre els 9 graus de mínima i els 10 de màxima, i el vent bufa fluix de moment, però a partir de la vesprada nit agafarà un poquet més de força, bufarà al voltant de 15 km per hora de component sud-oest. Per a demà dimarts tenim cel més o menys ras, tot i que tindrem intervals de núvols fins al migdia, i aquests núvols aniran creixent a les hores centrals, tot i que desapareixeran de vesprada nit. Temperatures semblants a les d'avui, les mínimes es mantenen en els 9 graus, les màximes pugen un poc, es quedaran en els 19, i el vent bufarà entre 10 i 20 km per hora de component oest, és a dir, de ponent. I per a dimecres tindrem cel ras amb boires al matí i després intervals de núvols alts, temperatures un poc més baixes, 9 graus de mínima, això es manté, i 16 de màxima. El vent bufarà entre 20 i 15 km per hora entre oest i nord-oest. Això és tot de moment. Moltes gràcies per estar ahir a l'altra banda. Nosaltres tornem demà dimarts, però mentrestant acabeu de passar una molt bona vesprada. Adeu.